Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
A Ràdio Estel i Catalunya Cristiana treballem cada dia perquè milers de persones tinguin un espai propi per a la reflexió, la tranquil·litat i la pregària. Ho fem per a tu, però també gràcies a tu. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi, perquè al teu costat sempre som millors.
Els Remeis i la Salut, dues advocacions marianes protectores i guaridores. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana, el nostre col·laborador Joan Pallarès Personat fa un repàs per la popularització d'aquestes advocacions a finals del segle XVII i durant el segle XVIII. La salut o la font de la salut s'associa a fonts que tenien les seves aigües netes i lliures de mal, assegura Pallarès Personat.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Carta dominical del cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guard. Per què Déu permet aquesta pandèmia? És la pregunta que em feia una dona profundament commoguda davant la situació crítica del seu marit ingressat en la UCI. Llavors, em vaig limitar a tractar de consolar-la i a oferir-li la meva pregària pel seu marit i per ella, i convidar-la a deixar-se acompanyar per Santa Maria, la nostra mare, que va acompanyar Jesús durant la seva vida i també durant els moments més durs de la passió i mort a la creu. Aquesta pregunta em va perseguir durant els dies següents. Va ser llavors quan vaig recórrer a la saviesa de la nostra Santa Mare Església. El magisteri estableix una distinció entre el mal físic i el mal moral. El primer deriva de la naturalesa. Va des dels cataclismes fins a les malalties i la mort. I el segon és el que els homes provoquen amb la nostra conducta. Guerres, opressió, etc. Mentre el mal físic és una conseqüència de la finitud de la creació i del nostre cos, el mal moral és una conseqüència de l'abús que fem de la llibertat. Sobre l'origen d'aquesta pandèmia, hi ha moltes teories diverses que dificulten la classificació d'aquest mal. En qualsevol cas, el Catecisme de l'Església Catòlica ens recorda que Déu, amb la seva providència omnipotent, pot treure un bé de les conseqüències del mal, fins i tot moral, causat per les seves criatures. Encara que aquesta afirmació pugui ser difícil de comprendre, davant una situació com la que estem vivint, és cert també que de vegades en situacions molt quotidianes de desgràcia diem d'un gran mal en surt un gran bé. Els sants sempre aporten molta llum. Així deia Sant Tomàs More. No em passarà res que Déu no ho vulgui. I el que ell vol, encara que a nosaltres ens sembli dolent, sempre és tanmateix el millor. O Sant Agustí, que afirmava: Déu omnipotent, per ser sobiranament bo, mai permetria que en les seves obres existís cap mal si ell no fos suficientment poderós i bo per fer sorgir un bé del mateix mal. Aquestes afirmacions queden corroborades amb el testimoni de Jesucrist, que, acceptant el patiment extrem de la seva passió i mort, va obtenir la resurrecció i la redempció de tota la humanitat. A poc, la pregunta sobre per què Déu permet tot això ha anat derivant en una nova reflexió. Senyor Jesús, què ens vols dir en aquests moments de la història? Què esperes de nosaltres? Quin bé trauràs d'aquest mal? Déu vol la nostra salvació eterna. El camí no és altre que convertir-nos i viure segons l'Evangeli. Déu ens està convidant a tornar a ell, a regalar-li novament el centre de la nostra vida i a sortir de nosaltres mateixos per posar la nostra atenció sobre els altres, especialment els més fràgils. Aquesta crisi global ens situa a tots al mateix nivell. La malaltia ens ha igualat. Tots som ciutadans del món. Tots som vulnerables. Aquest mal global pot convertir-se, paradoxalment, en l'estímul que agermani tota la humanitat. Tant de bo que sapiguem sortir de nosaltres mateixos per obrir-nos més a Déu i als germans. Déu, el nostre Pare, ens ajuda a treure un bé del mal, però necessita la nostra col·laboració. Déu ens convida a mirar-lo a ell amb més confiança i a mirar els altres com a germans amb els quals hem de caminar en caritat, justícia i fraternitat.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Darrere de cada gota de llet, de cada préssec, de cada pera, de cada tall de carn.
Darrere de cada glop de vi, de cada litre d'oli que ens ha arribat a taula aquestes últimes setmanes i a l'esforç dels nostres pagesos, ramaderes i pescadors per una alimentació de qualitat.
Gràcies.
La compra de proximitat ens beneficia a tots. Ara, producte local.
Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest diumenge. Molt bon dia a Catalunya, molt bon dia a Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim durant el cap de setmana i aquesta hora els millors moments de primera hora de tots els dies de dilluns a divendres a partir de les 8 del matí. I és que amb motiu de la crisi del coronavirus, Mans Unides ha obert un compte d'emergència per respondre a les peticions d'ajuda que està rebent des de la majoria dels gairebé 60 països en els quals treballa. L'ONG de l'Església ha destinat ja més de 700.000 euros del seu fons a projectes per reduir les conseqüències que la pandèmia de coronavirus està tenint entre els més desafavorits. Ho comentem tot plegat aquesta hora amb Mireia Angerri. Ella és delegada de Mans Unides a Catalunya. Mireia Angerri, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Deixi'm ser clar i directe, eh? La situació mundial és crítica?
Molt crítica, molt crítica. Aquesta crisi deixa al descobert unes febleses que ja existien i ens posa tots en situació vulnerable i prenem més consciència del que està passant.
Quines respostes esteu donant des de Mans Unides en el que està passant?
Bé, com ja sabeu, les mesures de confinament decretades pels diferents governs de la major part dels països han provocat que milions de persones quedessin atrapades en aquestes barriades que es generen al voltant de les grans ciutats de tots els països del món, no? Uh-huh. En aquestes barriades les persones viuen en condicions molt precàries, normalment amb espais molt reduïts i amb moltes persones dintre de cada habitatge. plaça les impedeix de sortir a buscar el suport que necessiten ells cada dia per guanyar-se la vida. Moltes vegades en mercats informals a l'aire lliure, que ara estan prohibits. Sí. I aleshores en aquests barris doncs la violència comença a deixar-se sentir als carrers, la fam, sobretot, perquè ells viuen al dia, no? I no tenen la manera d'aconseguir menjar. Molts països de tercer món ara estan més preocupats per què passaran més que no pel Covid.
Tot i que estiguin preocupats més pel després que pel Covid, sí que vull treure a col·lació perquè ho llegíem avui a l'informatiu, i és que l'Organització Mundial de la Salut ha demanat als països augmentar dràsticament les inversions en sabó, aigua i desinfectants. I ho fa perquè en siguem conscients tots plegats de que hi ha països que no només no tenen aigua potable, sinó que no tenen aigua. I estem parlant d'una situació en la que es demana molta aigua per allò de rentar-se les mans cada dia.
Sí, sí. Això va ser el primer pensament que em va creuar pel cap quan va començar la crisi de la pandèmia. Uh-huh. Ens van dir, sobretot, la manera més bona de lluitar contra aquest virus és que ens rentem les mans amb aigua i sabó. De seguida vaig pensar, però per favor, com us ho faran si no tenen aigua potable i menys sabó? Estem parlant de béns que són un luxe per ells, no? Com s'ho faran si és aquesta la... Ja no parlem de les mascaretes, que això també ha sigut un altre tema. Mm. Però sí, sí, és terrible pensar que la teva arma més potent contra un virus és l'aigua i el sabó, i hi ha milions de persones que no tenen accés. Mm. Milions, vull dir, mil milions de persones, És molt.
Entenc que té alguna relació als països més afectats, diguem-ne, amb els que tenen la sanitat més precària, o no té per què?
Sí, sí, està clar que països amb sanitat precària doncs seran estaran molt menys preparats per lluitar contra aquesta crisi, però... És que tot és un conjunt de situacions, no? Perquè en aquests països no hi ha prou hospitals, no hi ha prou metges, no hi ha prou infermeres, no arriben els medicaments, llavors no es pot combatre amb igualtat de condicions aquest virus, està clar. Tampoc poden monitoritzar, perquè una cosa que a nosaltres al primer món ens ha afectat molt és veure tan de prop com monitoritzem l'evolució d'aquest virus en els diferents països, no? I més casos, més infectats, més morts aquí, allà, rànquing de països. I en aquests països en els que estem parlant nosaltres, malauradament, no tenen ni les eines per comptabilitzar tots aquests casos, per fer proves i... Per tant, les estadístiques aquestes que s'estan publicant quan parlen de països de tercer món, posem-les entre cometes, no? Jo crec que el virus està fent més mal del que ens arriba, no? Les xifres ens diuen.
Fixeu-vos, portem 5 minuts de xerrada amb Mans Unides i ja ha sortit falta d'aliments, per tant, fam, falta d'aigua, falta de mascaretes, sanitat precària. I és per tot plegat que Mans Unides hi ha destinat una quantitat ingent, com són 700.000 euros dels seus fons, a projectes per reduir les conseqüències d'aquesta pandèmia. Teniu calculat el que faria falta per acabar amb tot plegat?
El càlcul numèric no s'ha fet.
Jo crec que aquest tuf ha estat molt...
El que sí que us puc dir, el càlcul que sí que s'ha fet ja fa molt de temps, és que hi ha 821 milions de persones que passen fam avui al món, i amb els aliments, amb la quantitat d'aliments que produïm al món, cap d'aquestes persones hauria de passar fam. Això vol dir, això en quant a aliments, en quant a sanitat i recursos econòmics mal repartits, doncs podríem dir el mateix. És a dir, els països rics, poques persones dintre els països rics atesoren la majoria dels diners que hi ha al món. I amb una repartició més justa i més igualitària d'aquests fons econòmics es podria crear una millor sanitat, una millor educació per aquests països que tant ho necessiten.
Em deia, els països rics s'hi han d'implicar. Els estats estan donant resposta?
De moment, cadascú s'està mirant el seu problema, no? Cada estat està treballant dintre del seu territori. És veritat que la ONU fa una crida a tractar aquest tema d'una manera global, però fins que no s'estabilitzi la situació al primer món no serem capaços de donar una resposta realment global a aquesta crisi, oi? Cada estat primer vetlla pels seus ciutadans i després és capaç d'aixecar la mirada més lluny. Però com a individus, nosaltres sí que podem fer coses. I penseu que una petita aportació nostra, perquè ara no estem anant a fer cafès ni estem anant a prendre un vermut amb els amics, una petita aportació de la que abans dirigíem això, dirigida al tercer món, canvia vides, salva vides. Perquè, bueno, amb els nostres projectes ara de Mans Unides estem bàsicament comprant aliments de primera necessitat, aigua neta i sabó, estem comprant equips de protecció individual. Penseu que molts dels països en els que treballem ja no queden llits lliures a les UCIs. Les persones d'aquests països que són riques ja els han, ja han comprat, ja han acaparat aquests pocs llits d'UCIs que hi ha, no? Jo crec que la ONU farà una bona feina en aquest sentit. Tots hem sentit a parlar ja fa molts anys dels objectius de desenvolupament sostenible promoguts per la ONU, i crec que una pandèmia com el Covid posa de manifest que tots i tot està interconnectat en aquest món en el que vivim. Nosaltres només som hostes d'un planeta que el que hauríem de fer és administrar bé per deixar-lo millor encara a les generacions futures que han de venir, i que no hi ha gaires fronteres. El Covid no en veu cap de frontera, no? És el mateix planeta en el que vivim, i per tant una solució global és la solució, no deixar ningú enrere.
Jo crec que és la pregunta clau de tot plegat. Com podem ajudar nosaltres?
Home, doncs, des de Mans Unides hem engegat la setmana passada una campanya d'emergència, i a través de la nostra web, de la nostra plataforma mansunides.org, trobareu la manera de fer una petita transferència, un verse, un bizum, i enviar aquests diners que tant es necessiten en aquests projectes arreu del món. A Àfrica, sobretot, estem abocant-hi molts esforços. A l'Àsia també, Índia està patint moltíssim, i Amèrica Llatina també, Guatemala, Colòmbia. Hi ha molts països, molts projectes per engegar en un moment com aquest.
Mireia Engerri, delegada de Mans Unides a Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
Sort i força. Una abraçada gran.
Gràcies.
Ràdio Estel, segona vegada.
Doncs vinga, avui a aquesta hora que volíem parlar de la campanya de la Fundació Nen Déu per la captació de fons per protegir les persones amb discapacitat intel·lectual i els seus cuidadors a la seva llar residència. És per tot plegat que saludem a aquesta hora Salvador Pàmies. Ell és director de la Fundació Nen Déu. Senyor Pàmies, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia a tots plegats.
Per qui no us conegui, per posar-nos en context tothom, quina és la tasca primordial de la Fundació Nen Déu?
Bé, la tasca de la Fundació es ve desenvolupant al llarg de 128 anys, és a dir, que vam néixer el 1892 i som una entitat especialitzada en el tractament de persones amb discapacitació intel·lectual. Això, per el llarg recorregut que tenim, doncs, d'experiència i de vida, fa que siguem una entitat doncs, de les, tota seguretat amb més llarga d'experiència i amb una càrrega de feina diària també molt important, doncs perquè en les nostres instal·lacions, en els diferents serveis, atenem tots els dies, o ateníem, tots els dies a unes 245 persones amb discapacitat.
Deixem preguntar-li també com o en què consisteix el Giving Tuesday Now, que és on s'emmarca aquesta nova campanya que han començat i que ara també comentarem, eh? Però abans de tot, què és el Giving Tuesday Now?
Bé, és una plataforma perquè les persones que es mostren solidàries i que volen patrocinar causes, doncs puguin fer-ho. Dins d'aquesta plataforma hi ha diferents projectes, diferents causes a les que patrocinar, a les que finançar, i nosaltres som una d'elles, no? És una plataforma internacional, aquesta, i nosaltres estem dins d'aquesta plataforma.
Mm-hmm. I ara, si nova campanya, jo prioritzo, eh?
Sí, aquesta campanya és perquè, com li deia, nosaltres tenim cada dia, o teníem 245 persones, ara només n'hi ha 12, perquè 233 estan a casa seva, però aquestes 12 són importantíssimes, perquè són les persones que estan dins de la nostra llar residència i són, doncs, les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, no? I aquesta campanya és per recollir de fons per a finançar la compra de material sanitari, tant pels residents com pel personal tractant, eh? Els protocols de seguretat ens obliguen a noves despeses que requereixen d'un nou finançament. I tot això, doncs, per continuar donant un servei, doncs, de la màxima qualitat possible, no? També cal finançar en aquests moments especials, doncs, l'increment de dedicació dels professionals tractants, ja que en la fase de confinament en la que estem requerim de dos monitors més per dia, que abans, amb la fase, amb la situació, diguem, que de normalitat, no? No ens calien.
Amb tot el que està passant amb el Covid, s'estan oblidant les persones amb discapacitat intel·lectual?
És una pregunta molt complicada, eh? Realment és un drama, i per les persones amb discapacitat aquest drama és superior. I per què ho dic, això? Doncs perquè són persones, lògicament, tots entenem que són més vulnerables, i ara ja porten, doncs, 8 setmanes més o menys tancats, més o menys confinats a casa seva, no? Són dues persones que a la Fundació rebien educació, rebien assistència, rebien atenció especialitzada, atenció pedagògica, feien esports, feien futbol, feien piscina, etcètera, no? I tot això ara, doncs, s'ha convertit en cadascú dins del seu nucli familiar i bastant tancats dins de les quatre parets de casa seva, no? Jo crec que és un drama en general per tothom, i potser és cert que qui més ho pateix són les persones amb discapacitat, per aquest grau de vulnerabilitat que tenen.
Com està vivint tota aquesta situació de confinament les persones amb discapacitat? Jo pregunto perquè suposo que són gent que necessiten molt el contacte humà, eh?
Sí, és cert. Nosaltres intentem aproximar-nos al màxim possible a cada un dels nois i noies que tenem, eh? Per tant, no és que l'activitat hagi passat a ser zero, que no és així. Tant els nois de l'escola com del centre de dia i com del taller, potser amb qui més mesura els nois de l'escola, els 120 nois i noies que tenim a l'escola, segueixen rebent una assistència a través de mitjans telemàtics, no? No obstant, si per qualsevol escolar, doncs, que un curs escolar passi de gener a setembre, passi de setembre a juliol i quedi reduït, doncs, de setembre fins al mes de març, que és el que acabarà sent aquest curs segurament, és cert que és una espècie de drama, i que l'assistència telemàtica no l'acaba de compensar del tot. Ho intenta, fem els màxims possibles, doncs, perquè aquests nois segueixin tenint pràctiques i puguin seguir fent feina a casa, però el rendiment, diguem que escolar a casa, no és en cap cas comparable al rendiment escolar que es pot arribar a tenir a l'escola. I a més, hi ha el tema de la sociabilització, doncs perquè tancat a casa el teu entorn doncs és reduït, i en l'entorn escolar l'entorn fa que puguis sociabilitzar amb un grup doncs elevat de persones. És a dir, que com deia abans, aquestes persones estan patint més que ningú aquesta situació de confinament i de tancament en els seus domicilis.
Entenc que per tot plegat s'està fent un gran esforç, no només econòmic, sinó humà també des de Nen Déu, no?
Es fa un esforç econòmic perquè aquestes fundacions, i la nostra també, doncs totes pateixen un cert desequilibri estructural, és a dir, els fluxes de diners sortint són normalment superiors als fluxes de diners entrants, no? I sempre doncs cal apel·lar als patrocinadors i als donants privats per equilibrar aquest equilibri que ve exercici darrere exercici, doncs creant una falta d'igualtat entre ingressos i despeses, no? Per això també aquesta campanya del Jo Prioritzo, perquè busquem que persones que estiguin sensibilitzades amb les persones amb discapacitat doncs puguin fer la seva aportació. Ara, en aquests moments, pensem que hi ha moltes persones que poden dir: bé, prestaré el meu petit gra de sorra perquè aquests serveis puguin continuar funcionant de la millor manera possible, no? Per tant, és cert, aquí hi ha un desequilibri estructural i un desequilibri econòmic, i també hi ha doncs el desequilibri assistencial pel fet de que tots els nostres serveis, l'escola, el centre de dia i el taller, doncs ja fa 8 setmanes que estan tancats, i que potser el més greu de tot és que encara no sabem exactament quan tornaran a obrir, no?
Degut a tot el que està passant, l'ens públic està oferint, com sabrà, ajudes a molts actors socials. No sé si han parlat vostès directament o s'han assabentat si hi ha algun tipus d'ajuda.
Nosaltres tenim un concert amb l'administració pública, i diem que la màxima ajuda que rebem de l'administració és el manteniment d'aquest concert, cosa que també d'entrada no ho teníem del tot clar. Uh-huh. Sembla ser que sí, i sembla ser doncs que el compromís per part de l'administració pública, malgrat que els centres estan tancats, doncs l'administració pública continuarà finançant la part que li toca per al finançament d'aquests serveis, que no és el 100%, és sempre una part. De fet, tots aquests serveis que abans parlàvem, escola, centre de dia i taller, tenen com a finançament fonamental el de l'administració pública. Les famílies aporten també una part, una quota del finançament general, i hi ha una part de desequilibri estructural que el financem gràcies als patrocinadors i als donants privats.
Per cert, com podem participar d'aquest Jo Prioritzo?
La fórmula de participar és potser la forma més còmoda, és entrant a la nostra web, que és www.fundacionendeu, i trobareu la campanya del Jo Prioritzo, i hi ha diferents fórmules per participar en funció de la quantitat que cadascú pensi que en aquesta situació doncs té interès en donar per una causa com la nostra, des d'un euro al mes, per dir-ho, per fer que l'aportació sigui pràcticament inapreciable, fins a 100 euros. Hi ha un ventall gran i que cadascú doncs, pot participar de la manera que cregui més convenient i d'acord amb la seva economia. Insisteixo, des d'un euro al mes fins a la quantitat que cadascú desitgi.
Doncs participeu-hi perquè val molt la pena i la importància de la feina de tota aquesta gent, com sempre, mai estarà prou reconeguda. Salvador Pàmies, director de la Fundació Nen Déu. Gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera.
Fins aviat.
Doncs fins aquí els millors moments aquest diumenge de tota la setmana d'aquest programa de primera hora i tornem demà en directe a partir de les 8 del matí, demà dilluns. No us ho perdeu. Adéu-siau.